Doncs mira que avui és un dia adient, dic adient perquè és un dia mundial de la lectura en veu alta. I això és el que precisament acabaran fent davant del president de la Generalitat avui, tots els agricultors que estan camí cap a Barcelona, llegir en veu alta per veure si el president de la Generalitat els escolta. També és un dia mundial avui d'enviar una carta a un amic, però una carta, la de paper, escriure a mà, posar-ho dins d'un sobre, posar-hi un segell, l'adreça al davant, l'adreça del remitent al darrere i enviar-ho per correu ordinari, aquell que cada vegada fem anar menys. Per tant, és un dia maco per recordar. Això fa 40 anys, doncs no hagués tingut gaire transcendència, avui en dia sí, ha canviat molt. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, dimecres 7 de febrer del 2024. Seguim amb el dia de la marmota a la plana de Lleida. Hores d'ara 6 graus i mig a la ciutat de Lleida, mínima avui de 4,8, temperatura constant dia i nit i pràcticament et diria que la claror, la llum, constant dia i nit, perquè a la nit amb la llum artificial dels carrers, que és més baixa que fa molts anys, amb la boira, doncs, fa una mica més de llum o de sensació i de dia, doncs, bé, el sol ho intenta però no aconsegueix. Per tant, és el dia de la marmota, o sigui, és avui igual que ahir, igual que abans d'ahir. De totes maneres, la boira no és tan compacta ni està tan avall. Hores d'ara tenim 7 quilòmetres de visibilitat, per tant, és una boira alta, és un dia gris, això sí, no ho hem de negar. Però, ull, que avui potser sí que arriba el dia en el que per fi es trenqui aquesta boira. Pot ser. Ja veurem, val? Però, mira, l'esperança és l'últim que es perd. De totes maneres, què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara demà? Doncs li preguntem a la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, avui tenim intervals ennuvolats amb predomini dels núvols mitjans i alts, el vent és de l'oest fluix o moderat i les temperatures baixen lleugerament o es mantenen sense canvis i marcaran 15 graus a Balaguer. Demà començarem el dia amb glaçades febles al Pirineu amb una mínima de 3 graus sota zero. A la Seu d'Urgell tindrem intervals de núvols mitjans i alts que augmentaran durant la tarda a cel ennuvolat o cobert amb probables precipitacions febles al Pirineu a últimes hores amb la cota de neu per damunt de 1.600 o 1.800 metres. El vent serà de l'oest fluix, però amb cops molt forts a zones exposades i a cotes altes del Pirineu. A la tarda, amb avís groc per ràfegues de fins a 90 km per hora per l'arribada de la borrasca Carlota i les temperatures pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis i marcaran 17 graus a Balaguer, 16 a Lleida, 15 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Mira, ara l'Armando Álvarez m'envia un missatge. Tenim la sort de comptar amb aquesta persona que és, amb l'Armando Álvarez, que és apassionat de la seva feina, i m'envia dades diàriament de la seva observació i la seva experiència. Avui és dia 7 de febrer, portem una setmana al mes de febrer. Home, una setmana, per malament que vagin les coses, un espera poder veure el sol, home, unes quantes hores, cada dia. Si ho multipliques per 7, unes quantes. Em diu l'Armando, sabeu quantes hores hem vist el sol? El sol, eh? A Lleida, amb el que portem de febrer, 7 dies, 4,7 hores. No arriba a 5 hores en 7 dies. Aquesta és la dada i això és el que reflexa aquests dies seguits que portem de boira, que per cert també m'informava que al febrer no és que sigui tan habitual tenir tants dies seguits de boira. Veurem si avui es trenca això i tornem a veure el sol, i si no és avui, serà demà, però vaja, que serà ja, en tenim ganes. 12:24 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una darrera hora informativa que, evidentment, segueix parlant de el caos circulatori que des d'ahir tenim instal·lat a la xarxa viària lleidatana i catalana, per extensió. Els pagesos de Lleida de l'Horta i pobles limítrofs com el Batà, Rec o Sudanell han tallat els accessos a la AP2 des de la capital del Segrià a la WL12. L'acció s'ha dut a terme sense avisar i han col·locat els tractors a l'entorn de la rotonda per accedir a l'autopista per bloquejar la via. Clar, això de tallar una via sense avisar, ja no estaríem parlant segurament del tema de tinc dret a manifestar-me. Doncs home, sí, com tots els sectors, com tothom, s'ha de demanar permís i si te l'otorguen, doncs manifesta't, talla les vies, no sé. Demanes permís, doncs perquè pugui haver un pla B, segurament. Clar, si no demanes permís, doncs què vols que et digui? Saps allò que diuen que per més que cridis no tens més raó? Doncs em sembla que estem arribant a aquest punt. Independentment de si hi ha raó o no, o si tot el que reclama és reclamable o no, o en part, o per alguns. És que és complicat això de parlar en nom de tota la pagesia, en nom de tots els pagesos, en nom de tota la de totes les persones que es dediquen a conrear la terra. És difícil perquè ni tots tenen la mateixa problemàtica, ni tots la afronten, perquè els canvis existeixen per tota la societat i per tots els sectors, ni tots ho afronten de la mateixa manera, ni hi han posat segurament els mateixos recursos. N'hi ha que sí, n'hi ha que no, com a totes les professions i com a tots els sectors. Jo he parlat amb agricultors que, escolta, tenen anys millors i pitjors, però mai m'han dit que treballen a pèrdues, mai, i en canvi en conec que sí. Per això dic que això de parlar en nom de tots és complicat. Però insisteixo, tens dret a manifestar-se? Sí. S'ha de fer d'una manera en el que sigui el menys intrusiu per la resta de la població? Doncs home, jo crec que sí. És a dir, jo ja vaig a la botiga i compro fruites i miro el seu origen i miro que siguin de quilòmetre zero de casa. Però m'estàs tallant la carretera a mi també. Jo ja tinc uns minuts a la ràdio per informar de les vostres reivindicacions i per fer entrevistes i per fer més soroll. Però m'estàs tallant la carretera a mi també. Llavors, insisteixo, al final allò de el que més crida té més raó, no. I potser estem arribant a aquest punt, i no sé si això pot ser positiu o no. Insisteixo que això és tal com ho veguis tu, o jo, o qualsevol altra persona. Si estàs d'acord, m'envies un missatge de WhatsApp, de veu o de text, al 664 526 180, i si no estàs d'acord, doncs el mateix. Educació i respecte, evidentment. 664 526 180. Al final, com més persones opinem, una major idea ens farem de quina és la situació. El que també ha passat aquest matí és que centenars de tractors han sortit poc abans, de 7:45 del matí, des de l'autovia A2, a l'alçada de Fondarella, on hi va haver els talls durant tot el dia d'ahir, direcció cap a Barcelona, com et deia al principi, per portar les reivindicacions del sector agrícola i ramader directament a les institucions. Mira, sense saber el que passarà, t'ho puc descriure. Els rebran, es faran la fotografia, els agricultors llegiran les seves reivindicacions, els polítics se'ls escoltaran amb cara de preocupació, es donaran les mans, els hi diran que faran tot el que sigui possible, torneu cap a casa i tal dia farà un any. Si m'equivoco, m'ho pots dir, tenim número de WhatsApp. Però és que jo això ja ho he viscut moltes vegades, moltíssimes. El Toni Martínez, de la plataforma 6F, que és la que ha organitzat totes aquestes protestes a Espanya, explica que és el que li volen dir al president de la Generalitat quan hi arribin.
Crec que ja ho sap, però li explicarem lo malament que està el sector i que, sisplau, que ens ajudi, però que ens ajudi de veritat. Que ho estem passant molt malament, les explotacions agràries, mitjanes, petites, tothom ho estem passant realment malament i volem que ens ajudin, però de veritat, aquesta vegada, sisplau.
Crec que ja ho sap. Home, és que si no ho sap, és el president, És a dir, li paguem un sou, i quan dic li paguem és perquè és diner públic, li paguem un sou perquè estigui a la white de tot el que passa. El sector agroalimentari no és un sector petit, per tant, espero que ja ho sàpigui, perquè és que si a sobre se n'ha d'assabentar perquè li aneu a dir, malament anem. Mira, acabem amb dos titulars. Lleida registra el consum d'aigua de boca més baix dels darrers 20 anys. Perquè veguis que sense voler la gent sí que es posa on s'ha de posar. La gent és més sensible del que ens pensem i es va situar en els 123 litres per persona i dia per a ús domèstic l'any 2023. I una altra notícia que veurem quina és la seu recorregut: s'ha detectat un cas de grip porcina en un treballador d'una granja de Lleida. S'ha recuperat totalment i fins a la data no s'han registrat més afectats, afortunadament.
COPE Lleida. Estàs informat. COPE Lleida.
Ja saps que l'espai que tenim a la meitat de la setmana és un reconegut, el que ens porta el Cosme García. Més que res perquè cada setmana coneixem una persona diferent. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Això vol dir que el proper dia 13 dia mundial de la ràdio, 100 anys de ràdio,
sí.
El centenari de la ràdio, suposo que aquest programa li donaran el premi, no? Aquest espai, jo suposo que deu ser l'espai de més seguiment, per tant, sí. El Col·legi de Periodistes, per què no dona premis?
No ho sé. Jo, això dels premis és una cosa que després sempre genera problemes.
No, efectivament. I, a més, abans hi havia uns premis, no?, que donaven el premi o tal, i deien, escolti, com s'ha de fer això? No, vinc a recollir el premi, li ficarem una capa, li ficarem tal, li donem un diploma, però ha de fer una taula amb 10 persones i cada menú val 80 euros. Diu, m'ha sortit cara, a mi, aquesta festa. No?
Jo ho dic de veritat, vull dir, això dels reconeixements...
Jo recordo el del Camilo José Cela, com va vindre.
Bueno, no ho sé, jo no ho faria, però bueno. Cosme García, qui coneixem avui?
Avui és un tema molt apassionant, perquè si jo et parlo d'un tema i et pregunto, perquè tu has estudiat ja a col·legi de bé, què és la paleontologia i què estudia?
La paleontologia?
Què estudia?
Home, doncs ara, així de cop...
Amigo, ja t'he pillat, també. A veure.
Crec que és el que és, però per si de cas no ho dic.
Vale. Per això avui tenia aquest interès de que vinguéssim a parlar d'aquest tema. Si li diguéssim a Joan Ramon González, ell sí que ho sabria.
Per això et dic, sé per on van els trets, però no sé on acotar-ho.
Vale. Doncs mira, jo porto una persona especialista, que és l'Antoni Lacasa i Ruiz, perquè precisament avui dimecres a la tarda el Centro Galego de Lleida farà una conferència parlant d'aquest tema. Jo li dono la benvinguda i parlo de dos temes. Bon migdia i benvingut.
Bon dia i moltes gràcies.
Antoni, dinosauris, meteorits, això ho estudies tu?
Sí, de refilada, però sí.
Sobretot, aquelles, jo sempre dic, aquelles coses estranyes que algú no coneixem i vosaltres analitzeu, perquè l'altre dia a la cadena COPE van fer un programa a nivell de tot Espanya que parlava dels meteorits.
Sí.
I sobretot, lo que val i lo que paguen d'aquests meteorits, si són sencers, a tant el mil·ligram. Me vaig quedar sobtat.
Sí, i segons quina... Sí, segons quin bocí o composició del meteorit, més que menys.
I a on hagi, perquè deien que a Canàries és un dels puestos molt bons per poder recollir meteorits.
Això ho desconec.
Sí, això explicaven allà a la COPE. Anem a parlar de tu, Antoni. On vas néixer?
A Lleida, l'any 1946.
Bueno, ja en tens uns quants anys.
Bastant, 77 i d'aquí no res, 78.
Bueno, i en quin carrer vas néixer?
Vaig néixer al carrer Girona.
On és això? La Bordeta?
No ho sé ja. Al darrere de l'estació.
Sí? Saps? Ah, val, sí, a Pardinya, sí.
A Pardinya.
Ho recordo perfectament, sí. On havia les galetes i el Virgínies i tot allò per allà darrere.
Sí, ara ja és desconegut.
I la teva família què es dedicava?
El meu pare es dedicava, en principi, a una fàbrica de pinsos,
de pinsos, sí.
Per animals.
I
va estar molts anys treballant sobre això. Però després les grans firmes, com per exemple la Sanders,
sí.
Clar, es van imposar amb molta més força.
Sí, i éreu com un Cerlesa d'aquestos, una cosa petiteta, no?
Sí. I després ja l'home va tindre que canviar d'ofici perquè, lògicament, les condicions d'aquestes grans empreses no les podia suportar.
I el nen li va donar per anar a la banca.
Sí, clar.
Una banca totalment diferent, ja ara ho parlàvem. Sí, una banca que ara, abans era una banca propera, era amic del que estava allà. Li deies, escolta, com ho faia això? Sí. Ara és la banca deshumanitzada.
Sí, ha canviat moltíssim. Les condicions de llavors, no sé si són les d'ara, però teníem, diguem-ho així, la premissa de que el client se tenia que atendre a qualsevol hora. I ara, no ho sé, ara tens que demanar hora, que també t'han d'atendre, com no, però ja sembla més com una visita de metge. Si no tens hora, doncs tindràs que esperar-t'hi.
L'altre dia m'explicaven una bona amiga, la Carme, la dona del Miquel Àngel Soriano, que t'ha vist en algunes conferències, especialment en un cicle que vas muntar a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, sí. Que vosaltres, un grup d'amics, fiqueu en marxa aquest grup de recerca, no?
Sí, ho posàvem en marxa perquè jo ja porto a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a la secció de paleontologia he portat 42-43 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, i que se sàpiga que com a conseller, els consellers de l'Institut pues, són voluntaris i totalment, diguem, altruistes.
Teníeu relació amb arqueologia?
No massa, teníem amb els companys, per exemple, Joan Ramon, i en fi, però són dos rames, dos branques veritablement diferents. És a dir, quan acaba la paleontologia i dintre del terreny humà, llavors dintre l'arqueologia per les despulles que es puguin trobar. Farà d'uns 10.000, 8.000, 7.000 anys cap aquí.
Antoni, jo pensava que això dels dinosauris era pues, un dissenyador com tu, que a més ets un gran dibuixant, m'has parlat d'un llibre dibuixat.
Sí.
Jo pensava que això era una imaginació, no? Que això era una cosa de TVO. Però el meu nebot té 300 i des del dinosauri o ret aquell que havia i tots aquells que havia, tots tenen nom i tots sembla ser que han existit, no?
Sí, sí, sí. Les despulles no menteixen, són testimonis de la vida del passat. Llavors els especialistes la missió que tenen és esbrinar quin tipus d'animal i si no se sap quin tipus d'animal s'institueix un de nou amb nom i apellidos i cognoms, diguem, propis, tiranosaures, rex.
I dinosauris, com a quants n'hi deu d'haver? Ni se sap.
Bueno, tenint en compte que els dinosaures van poblar la Terra durant un període de 150 milions d'anys, si no m'equivoco, en menys.
Les calculadores ja no ho diuen,
sí, no.
Això ja no.
Els... 150 milions d'anys va viure una enorme quantitat d'aquestes bestietes, moltes. Moltes eren gegantines i moltes no passaven del tamany d'una gallina.
Parles de bestietes, sí. A mi m'han imposat sempre, m'han fet com a cert respecte, no? Tots els dinosauris eren dolents?
No, no, no. A veure, igual que les criatures d'avui dia, tots els animals són violents o dolents? No. Ells procuren, evidentment, pues, subsistir i defensar uns i altres. Llavors, aquestes normes són les mateixes, creiem nosaltres, que el passat.
A vegades, quan un diu, l'altre dia jugàvem molt a los del tiempo de juego aquí de la cadena COPE, sí. Que si un havia vist un ovni i tal. A vegades, quan cau una cosa, dius, què, és un ovni? Ha baixat? O és... o què és? És un...
Bueno, aquest tema no puc parlar massa,
no,
perquè,
ja.
Lògicament, els ovnis ho han de demostrar els astrònoms quan cauen, si és una cosa artificial o és una cosa natural, i després, quan impacta amb la Terra, veure si es poden trobar els seus.
Ja, potser era un meteorit el que ha caigut,
sí,
no?
Sí.
Per què cauen els meteorits i
bueno,
a fer de què?
Tenim una aureola, un anell al costat de Saturn, si no m'equivoco, que tota és destrucció, és a dir, pedres que floten, diguem-ho així, i que donen voltes al rededor del planeta. D'alguna manera, quan ve alguna de fora, que sí. També hi xoca, podria ser que aquest xoc desplacés de la onda gravitatòria...
I surt a fora.
I surti a fora.
Surt a fora és quan cau.
I, sí, però no tots, perquè bueno, l'espai és immens.
Però jo el que no he entès, la qualitat d'aquest producte quan cau. Què passa? Que va enriquit amb
bueno,
elements importants.
La fricció que pateix aquesta pedra, per dir-ho d'alguna manera, quan entra la nostra atmosfera, pateix, pues, lògicament, una fricció molt forta que fa aixecar la temperatura de la superfície. Però la composició de dintre és quan cau a la Terra i es pot estudiar.
Ets un home tranquil, apaciguat, que t'agrada estar tranquil o t'agrada molt la
Juana? No, jo sempre m'he mogut molt. Però, bueno, he intentat no sortir massa del lloc.
I parlant una mica de lo que tu has fet un llibre de reflexions.
Sí, aquest és l'últim, és un llibret curtet que té 80 fulls i que són les reflexions després de 50 anys de dedicar-me a la paleontologia, biologia, biofísica i el que vulguis, perquè tot va lligat. Són reflexions molt pròpies que segurament coincidiran amb moltes persones que tenen el pensament.
La gent estudia
No,
aquest fenomen no hi estudia aquesta ciència?
La ciència paleontològica no és estudiada. No hi ha massa dedicació amb això a les universitats.
La Universitat de Lleida tindria molts estudiosos d'això en aquest moment, ho saps o no?
No, no ho sé, perquè la Universitat de Lleida, per lo que tinc entès, i potser m'equivoco, és l'àmbit de les humanitats, els arts, la literatura, la... en fi.
No toca.
No toca això, la ciència no la toca.
I has tingut algun amb el qual t'has emmirallat de dir, hosti, que aquest és la persona que bueno, ja he après molt, m'ha ensenyat molt?
Sí, sí, he tingut, clar, estic parlant de fa molts anys. Per exemple, doncs, tinc el director, el que fou director del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, el més important de tota Catalunya, que està guardat per sacerdots, per capellans. Sí, sí. Allí sí, sempre se'm van obrir les portes quan em buscava informació. I els recordo molt amb molta estima, amb molta.
I saps cuinar molt bé?
Perdó, sí, cuinar? Sí. Ara pues, estic fent ja els meus pinitos.
Sí?
Sí, però bueno, no seran grans plats, seran els normalets.
I el teu viatge més important?
El meu viatge més important va ser a Alemanya, quan vaig veure els museus que allà tenen i que se'n van caure les ulleres a terra, perquè allí sí tenen museus. Aquí a Lleida no en tenim cap.
Ja.
Per cert, si ho puc dir, hi ha una, formo part d'uns companys, un grupet de companys, que en no existir cap museu a Lleida, pues mira, a poc a poc el company va comprar un altell,
sí,
i el vam omplir de fòssils i reproduccions fidedignes de fòssils pel públic.
Ja.
Està en un altell.
L'altre dia pensava jo que si se fan, i això va per tu també, Ricard, si se fan pessebres de Playmobil, em pregunto, algun dia es faran també de dinosauris?
Home, pessebres de dinosauris estaria fora d'època.
Per què?
Com que per què? Perquè estaria fora d'època. No hi havia dinosauris fa 2.000 anys.
I Playmobil n'hi havia?
No, però els Playmobils el que representen és la figura humana feta d'una altra manera. Els dinosauris no hi eren fa 2.000 anys.
Ves a saber que hi havia dinosauris bons i que ajudaven a arribar al portal de Belém.
Ja t'ho dic jo que no n'hi havia, vaja, bueno, ja t'ho diran. Vull dir, no n'hi havia. Hagués quedat reflexat segur, eh?
No, jo t'he dit perquè són unes imatges precioses i impactants, no? Jo només ho he vist quan vaig...
Els dinosauris deixa'ls a les exposicions de dinosauris.
A Dinòpolis, jo he estat a Dinòpolis, o aquests que porten de tant en tant aquí als Camps Elisis, que és un muntatge, però
sí,
bueno, que està bé, no?
Sí. És una manera de fer-los conèixer.
Per acabar, diguem una cosa de Lleida. A part de la seva ovella i el seu turó, que algun dia, espero veure-ho, sigui patrimoni de la humanitat, què és el més bonic de la nostra ciutat?
Bueno, a veure, té el peu del Romeu.
Ah, molt bé, això ja m'agrada.
És fonamental, també.
Sí.
I té l'entrada, Indivili Mandoni.
L'entrada principal a la ciutat.
La portalada.
Sí.
Això no...
No està tot arreu.
No està tot arreu, a part que, bueno, lo principal és la Seu Vella.
Sí, sí, i la Plet del Caragol.
també.
Jo tinc que dir. Jo tinc que fer promoció del que crec que s'ha de fer promoció.
També.
Fem a l'inrevés i ara me fas una pregunta compromesa, em coneixes, m'ha seguit amb el món social, cultural, econòmic i fins i tot polític, sí, el que vulguis.
Bé, doncs pues venga. Tu què pensaries de que Lleida pogués tindre un petit museu obert al públic, estudiants, criatures, persones grans, sobre això, sobre aquesta ciència de la natura del passat?
T'ho compro perquè el que perd la seva història i el que perd aquesta història i sobretot el que ha sigut, perd la seva identitat.
Pues sí.
En la qual penso que això, Lleida també té moltes coses a dir. Estic segur que parlaries de pobles i poblets que allà heu trobat vestigis, sí, sí, amb el qual se poden estudiar, sí, sí, i es poden explicar la nostra història.
Sí, sí. Mira, una mica d'aquestes coses que estàs dient, possiblement algunes fotografies sortiran demà a la xerradeta que faré al Centre Galego.
Sí, avui dimecres ja, avui estem a dimecres.
Ah, sí, perdó.
Avui dimecres ja.
Aquesta tarda, sí.
Aquesta tarda. Doncs molt bé, jo t'ho agraeixo molt que hagis vingut aquí a la cadena COPE.
Igualment.
Que haguem aportat una mica, un granet més de sorra. Ara ja ho saps el que és això.
No, a veure, ja ho sabia, però saps què passa? Que quan parlem de paleontologia, tendim, els que no hi entenem, a centrar-ho això. Okay. Els dinosauris o els...
Meteorits.
I clar, no, va molt més enllà. És un,
sí.
O sigui, potser és la part més visible que les sèries i la televisió ens ha divulgat, però no és això.
Però, aviam, sortint per Lleida, pels carrers de Lleida, moltes botigues tenen els marbres que diguem així adornen les entrades. Molts d'aquests marbres contenen fòssils.
Sí.
Se podria fer un recorregut per Lleida per dir, mira, veus, això és això, això és això, i això, això és això.
Això és important.
I si, i si passes pel col·legi episcopal,
sí, clar,
que té un muret
de
rocot de color rosa, si t'hi atances veuràs mils de bilions de petits animalets en closca unicel·lulars. Mils de milions.
Has de mirar de molt Ricard, a prop.
Ricard, l'hem de mirar, això.
Has de mirar de molt a prop, Cosme.
Sí, sí, sí. Sí.
Oh, són,
no arriba... Em portaré la lupa.
Sí, però mils de milions, eh? Tot el rocam que hi ha, tot el muret que forma, i part de la façana, són pedres roses, molt i bé. Està ple.
Al jutjat no ho trobaríem, això, segur. Al jutjat de Lleida, perquè allò segur que no hi ha res. Allò és...
Allò és altres coses.
El muro de la vergüenza. Perquè mira que és lleig, allò, eh? Mira que és lleig. Bueno. Doncs aquí acabem avui. Gràcies, Antoni Lacasa, per estar amb nosaltres. Molta sort. I ojalà, ojalà que fessis això. Si recuperem tradicions, si recuperem el baratí, o recuperem coses d'aquestes, per què no? Ah, i sobretot, quan vingui el González, dius, quan recuperamos les termes del carrer Remolins?
Mm-hmm. Ah, sí.
Que ja seria...
Hi ha molta feina a fer, Cosme.
Bueno, escolta, en vez de gastar seu tal, que ajuden a l'agricultura i ajuden amb això.
Cosme, bona setmana.
Que vagi bé.
Vinga, va, que nosaltres fem una pausa rapidíssima, que hem de parlar de llibres.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
Copelleira.
Ens acostarem ja a la una de la tarda, estem a la meitat de la setmana i ja saps que ho fem parlant de llibres els dimecres a la llibrera, des del nostre espai literari, el nostre espai on, sempre dic el nostre, però al final és l'espai de l'Anabel Ramos, que és la directora de l'espai, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i a més és una persona que si vas a la biblioteca i no saps què llegir et recomanarà la propera lectura. I ho dic cada setmana i encara alguna vegada rebo algun missatge d'alguna oient o d'algun oient que em diu, però escolta, això és conya, no? I no, que és veritat que l'Anabel Ramos, entre d'altres coses, et recomanarà la teva propera lectura. Si no, a més, que no té cap subscripció, no has d'estar subscrit enlloc ni res. Tu vas a la Biblioteca Pública de Lleida i ja està, i la busques, està a la primera planta, que per cert, també, arribant a la primera planta, gires cap a la dreta, 10-15 metres, entre estanteries, al peu d'una finestra trobaràs també el racó de la llibrera. Mm-hmm. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Doncs, no, ho dic perquè a vegades hi ha gent que diu, bueno, això ho dius de conya, no? Que no, que l'Anabel... si tu vols començar a llegir, que mai és tard, o, escolta, que ja no saps què triar perquè llegeixes habitualment i, escolta, necessito que algú em posi una mica de llum, a veure, que em guiï per una cosa diferent, l'Anabel t'ho farà.
Llum a la foscor, posaré llum a la foscor.
Que és veritat, eh? Que és veritat. Si ho proveu i us funciona, m'ho expliqueu, m'envieu un WhatsApp de veu o de text al 664-526-180, 664-526-180. Si no us ha funcionat, no cal que m'ho dieu, però funciona sempre.
Bueno, i si escolteu el programa i veniu a la biblioteca, també m'ho podeu dir.
Us ho heu d'identificar, evidentment, busqueu l'Anabel i, escolta, he començat a llegir gràcies a tu.
O quin llibre més recomanes d'escape?
Però escolta, Anabel, que una persona et digui això ha de ser un luxe.
Home, està molt
luxe,
bé, clar.
Eh?
Sí, sí.
Ha de ser un luxe.
Clar.
Bueno, vull dir, no era la feina d'aquest espai, però si algú comença a llegir gràcies a l'Anabel, doncs estarem encantats.
Home, sí, podria ser la feina d'aquest espai.
Sí, bueno, però vull dir, no era l'objectiu principal, principal era...
recomanacions.
Bueno, gent que ja va llegint, doncs recomanem històries. Bueno, Anabel Ramos, va, que hem començat, que estem ja estem al febrer, ja no ens diem bon any,
ja
ens hem oblidat del 2023, ja hem acabat els rànquings dels que hem estat parlant, i ara tornem al que fèiem habitualment, que és l'Anabel tria un tema i d'aquest tema et porta tres lectures.
Doncs sí. Avui us porto tres lectures que parlen sobre la lectura, precisament.
Ah, mira.
Sí, sobre l'acte de llegir, sobre llegir.
Val.
La primera que us porto se titula Com una novel·la, de l'autor Daniel Pennac, que és conegut arreu del món per aquesta novel·la precisament, per aquest assaig precisament, i després ha publicat d'altres novel·les, El senyor malausent, Senyors nens, La petita venedora de prosa i Els fruits de la passió. Va néixer a Casablanca el 1944 i ell, amb aquest assaig que se titula així, Com una novel·la, parla o analitza o se qüestiona, no?, per què la gent llegeix menys, per què els joves no llegeixen o ho fan poc, i posa molts exemples, explica molts contes.
De quin any és?
De l'any 94,
imagina't. I l'any 94 ja començava a preguntar-se per què els joves no llegeixen,
sí,
no?
Sí, 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 clar.
Curiós, no?
Sí, sí.
Fa 30 anys, perquè estem al 2024.
Exactament.
Per això t'ho dic, Déu-n'hi-do.
Sí. I llavors parla, doncs, d'això, de per què la gent, perquè hi ha gent que s'hi llegeix i perquè hi ha gent que no... Uh-huh. Que no ho fa.
Però al final és una novel·la, el
és
llibre?
És un assaig. El que passa és que se llegeix com una novel·la.
Vale.
D'aquí el títol.
Què és un assaig?
Un assaig és una obra que no és de ficció, o sigui, uh-huh, que a més està avalada pues, per d'altres llibres, perquè té una bibliografia...
Però l'ha escrita estil novel·la.
Però
dir.
Està escrita com si fos una novel·la, vale, com una novel·la. I són tot com si fossin petits contes, petits relats sobre, uh-huh, al voltant
de la lectura. Vale.
Sí. Hi ha una, i al final
petita,
de tot...
És perquè l'estava fullejant aquí, sí, a la ràdio l'Anabel i és assequible, per entendre'ns.
165 pàgines. Bueno, vale?
És assequible d'aspecte.
Sí. Llavors ell fa un decàleg de 10 drets que tenen els lectors.
Ah.
Vale? I les lectores. I llavors els vaig a llegir.
Vinga, va.
El primer, el dret a no llegir.
Ah, vale.
El dret, el segon, el dret a saltar pàgines.
Ah.
El tercer, el dret a no acabar el llibre. El quart, el dret a rellegir. El cinquè, el dret a llegir qualsevol cosa. El sis, el dret al bobarisme. Que és una malaltia de transmissió textual, diu ell. El setè, el dret a llegir en qualsevol lloc. El vuitè, el dret a fullejar. El novè, el dret a llegir en veu alta. I el deu, el dret a callar.
Ah, bueno, al final, amb aquests drets, crec que els has resumit en tens dret a tot.
Tens dret a tot, clar.
A
fer el que tu vulguis.
A fer el que tu vulguis.
Amb la lectura, amb el llibre, sí. Sí, sí.
Bueno, pues...
I sobretot això, el dret a no llegir, bueno, mira,
aquest
no te
forçarem. Aquest és el que més m'ha sobtat.
Sí, o fins i tot de dir, escolta, això no vull llegir.
Bueno,
aquestes
res.
Coses no...
Com una novel·la.
Com una novel·la, del Daniel Pennac.
Molt bé.
L'altre llibre que tenim aquí, que us porto, que el títol és així com a controvertit, se titula Contra la lectura.
Vaja, home.
Y digo, un ensayo dedicado a los lectores que no creen que los libros sean intocables. Está escrito por la Miquita Brodmann, que la Miquita Brodmann es va néixer a Sheffield en 1966 y también es, bueno, es doctora en lengua y literatura inglesa en Oxford y ha impartido muchísimas clases sobre la literatura y sobre la lectura. Mm. Aquesta, no, aquest llibre, aquest assaig, va ser molt controvertit perquè, a més, ella, al principi...
Home, sobretot pel títol, ja.
Pel títol, perquè al principi del llibre ella té una nota que diu... a més, a l'edició espanyola, és probable que amb d'altres edicions no aparegui, diu, cuando Contra la lectura se publicó por primera vez en Estados Unidos hace 10 años, nunca se me ocurrió pensar que hubiera quien se tomara el título de manera literal. Por eso, en caso de que penséis que estoy realmente en contra de la lectura, signifique lo que esto signifique, permitidme dejar claro que no es así. Soy profesora de literatura, leo cada día y lo hago por múltiples razones, tanto profesionales como personales, pero sobre todo por la gran satisfacción que me produce.
Nota aclaratoria.
Nota aclaratoria.
No llavors,
ella diu, en aquest llibre exposo dos arguments, no? El primer... Què es llegeix i com es llegeix és el que marca la diferència, perquè tu pots llegir molt o pots llegir, però depèn de quines coses, no? Potser no t'estan fent un favor. I la segona és que llegir massa és algo possible i que també és dolent, no? És com dir...
doncs aplica't el manament aquest.
Algú... No llegeixo massa jo.
Com que no?
No, que va.
Llegeixes molt.
Molt, però no massa.
Ah,
no massa. Hi ha gent que
el massa
llegeix...
se'l posa cadascú, doncs.
Bueno, hi ha gent que llegeix massa. Jo no llegeixo massa. Vale. Jo no, perquè m'agradaria llegir més, o sigui, per tant, no.
Val.
Vamos, crec.
Tu estàs potser a molt.
Sí que l'hauria de trucar amb aquesta
estàs
senyora.
Estàs a molt, però no estàs al massa.
I preguntaré... Escolta, estic llegint massa?
Això us ho poseu cadascú, ja ho sabeu.
Sí, això cadascú... Bueno, està molt bé. És un llibre que parla sobre...
Bueno, però al final què et vol dir?
Ella vol dir
que llegeixis, no?
Que llegeixis i que facis una mica com a Daniel Penac.
Fes el que vulguis, llegeix el que vulguis
com vulguis.
A
darrere del llibre, darrere de la coberta, de contracoberta, diu, te dijeron que no podías subrayar ni doblar las páginas de los libros. Te dijeron que tenías que leer un clásico del siglo XVIII a los 18, a los 12 años. Te dijeron que eso que leías por las noches era basura. Te dijeron que nunca podías dejar un libro a medias. Te dijeron que los lectores son buenas personas. Te dijeron que ya nadie lee como antes. Y te dijeron que los libros te harían amar la vida. Y tú no puedes evitar de leer. I bueno, pues sí, moltes vegades amb un boli, amb un llapis, i subratlles, i fas marques, i destrosses, i moltes coses. Que al final, bueno, pues... diu, aquest llibre està en contra dels pedants que diuen que estimen els llibres, però que en realitat només aconsegueixen que el món avorreixi la lectura.
Ah, mira. Sí, bueno, doncs escolta, pot ser una
lectura
interessant.
No me vull sobrepassar, d'efusivitat amb que la gent llegeixi, sinó sigui cas que agafin... Bueno, que tinguin
que
l'efecte contrari,
rebot,
claro.
Sí. I en quin acabem?
I l'última és una novetat de fa no res. Aquest de la Contra la lectura és de l'any 2016, crec.
Uh-huh.
I aquest de... Se titula Que hi ha algú no té sobreviure per llegir i llegir per viure. L'autor és Peter Horner, és autor de dos reculls de contes i ha guanyat diferents premis i finalista també diferents premis. Dona classes de postgrau a la Universitat de San Francisco. Val? En aquest llibre, que hi ha algú, fa barreja la seva passió per a la lectura amb anècdotes i notes sobre diferents escriptors i escriptores, com Virginia Woolf, Eudora Welty, James Salter, J.D. Salinger o Juan Rulfo. I explora això, no? El plaer de la lectura, la solitud del que llegeix, l'ofici d'escriure... i el paper que té la literatura a les nostres vides. És un assaig també, però també se pot llegir com si fos una novel·la, perquè són també experiències seves, no? I a més, pues, això barrejat amb diferents autors i llibres d'aquests autors. Vull dir que és un llibre molt, molt entretingut.
Molt bé. Doncs avui era la lectura, el tema, el fil, per entendre'ns, i hem conegut el Que hi ha algú, hem conegut també el Contra la lectura, que al final porta nota aclaratòria, que no està en contra de la lectura, i també hem conegut el Com a una novel·la. Tots aquests llibres, totes aquestes propostes, saps, com sempre et dic, que ho tens a la Biblioteca Pública de Lleida i al racó de la llibrera, que està a la primera planta, entrant a la dreta, quan arribes a la primera planta cap a la dreta, entre prestatgeries, a la segona finestra, allí tens el racó de la llibreta, i si no, pregunta per l'Anabel Ramos. Anabel Ramos, com sempre, un plaer, bona setmana.
Bona setmana.
I nosaltres que ens plantem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, i tornem amb 4 minuts al migdia de COPE Lleida amb tota l'actualitat i també amb les noves tecnologies. Avui recordarem que ahir va ser el dia mundial de la internet segura. A veure què podem fer per poder navegar de manera més segura. Amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El campo español continúa con sus protestas y puede que incluso alguno de vosotros ahora mismo lo estéis viviendo de primera mano si estáis atrapado en algún atasco. En algunos casos hay conductores que han estado 5 o 6 horas sin poder moverse por las tractoradas. Esta es la otra cara de la protesta de los agricultores. Y aquí entramos en lo mismo de siempre. ¿Cómo se puede compaginar el legítimo derecho a la protesta con los derechos de quienes están trabajando o simplemente se quieren mover de un lado para otro con absoluta libertad? Es casi como el agua y el aceite, porque la razón de ser de una protesta, en este caso y en todas, es que se note lo máximo posible, hacer ruido, y eso acaba por afectar al día a día del resto, porque si no afecta, no hay ruido. ¿Crees que a los agricultores se les estaría escuchando de la misma manera si la tractorada la hicieran en los campos de cultivo? Es evidente que no. Su tractorada en las carreteras es la opción más lógica para conseguir la atención y desde luego la necesitan. Esto que es habitual en toda protesta o huelga, lo podemos asumir si todo transcurre por los cauces normales. Y de hecho, hay muchas personas que apoyan este movimiento del campo, pero el riesgo está en prolongar demasiado las protestas, las concentraciones o que las cosas se salgan de la normalidad. Eso, además, les puede hacer perder muchos apoyos. Hoy vuelve a haber problemas en muchas carreteras por todo nuestro país y la Guardia Civil trata de impedir que los tractores accedan a rutas principales o bloqueen capitales. Esto lo está viviendo Paco, que ha salido a protestar con su tractor en Extremadura. Se lo contaba así esta mañana a Carlos Herrera.
La Guardia Civil no nos deja entrar dentro de la autovía. Tienen cortado todos los puntos que saben que Talavera, Almendralejo, Mérida, Villafranca y todo, no lo dejan el acceso. El ambiente se está calentando, veremos a ver qué pasa. Luego hay gente que dice que entran, todos entran sí o sí. Hay tractores muy grandes que se saltan todo lo que tengan que saltar, están diciendo.
Es imposible describir ahora mismo la cantidad de problemas de tráfico que hay en toda España, pero por resumir y para que te hagas una idea, hoy vivimos otro día complicado con dificultades de nuevo en las carreteras de acceso en las capitales de todo nuestro país. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que están pasando, que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, hoy se cumplen 4 meses del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, desde que el 7 de octubre del año pasado este grupo terrorista atacara el territorio israelí, provocando 1.400 muertos. Ahora Hamás asegura que aceptaría un alto el fuego de 4 meses y medio de duración en el que liberarían a los rehenes que mantienen siempre y cuando Netanyahu retire su ejército de la franja de Gaza, donde hay pues casi 30.000 fallecidos. Y casi 10.000 personas han llegado a Canarias en lo que llevamos de 2024, cruzando el Atlántico por la vía más peligrosa de la inmigración. En las últimas horas, 3 nuevas pateras con 129 personas a bordo, en concreto a Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro. 10 de ellos son menores y 5 mujeres, una de ellas también embarazada. Y ha sido detenido un hombre en Valencia por matar a pedradas a otro y dejar a un tercero en estado crítico. Tanto el detenido como las víctimas vivían en la calle y los hechos habrían producido en el antiguo cauce del río Turia. Además, contamos, Pilar, que la Conferencia Episcopal de Chile ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del expresidente chileno Sebastián Piñera. Recuerda que vivió como un hombre de fe y entregó su vida a trabajar por el bien de Chile y de su gente, especialmente en momentos trágicos de la historia de Chile, en los que contribuyó a unir y levantar a la sociedad. Y en la Audiencia General, el Papa ha advertido de que la tristeza que se insinúa en el alma y la hace caer en estado de abatimiento es un demonio astuto. Francisco ha añadido que tristezas prolongadas y amarguras sentidas no contribuyen a una vida sana y menos aún a una vida cristiana.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Competición no retira la amarilla a Vitor Roque.
Estaba pendiente el Barcelona de su recurso ante competición por una de las dos amarillas que vio el delantero brasileño en Vitoria y el comité no ha aceptado la petición del Barcelona, Elena Condis.
Desestimado el primer recurso del Barça, le mantienen la segunda amarilla a Vitor Roque. Consideran que no hay un error en el acta arbitral, que Martínez Munuera reflejó que fue un golpe temerario. El Barça alegaba que es imprudente, no temerario, aportando una prueba videográfica. Competición no revoca la decisión inicial. Ahora el club recurrirá ante apelación hoy o mañana para que resuelvan este viernes.
En el Girona tampoco se ha aceptado recurso a las amarillas de Michel, el entrenador, y del central Blin. Michel ha sido sancionado con 2 partidos por su expulsión ante la Real Sociedad. El Girona, informa Albert Díez, también va a acudir al comité de apelación. Y hoy tenemos fútbol, partido de ida de las semifinales de Copa en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, a las 9:30.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida, 5 minuts i mig per sobre de la 1. Anava a revisar la temperatura, però és que no canvia. Si és que tenim la mateixa temperatura dia i nit, com el que diu. Ens hem quedat a una mínima de 4,8 graus aquesta nit a la ciutat de Lleida i ara estem doncs amb entre 7 i 8 graus, i així és constant. Veurem el sol avui? Doncs no ho sé. I si no és avui, serà demà, però sí que serà ja aviat. Saps quantes hores de sol hem vist a la ciutat de Lleida el que portem de mes? Del mes de febrer? 4,7 hores. Això l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que té els aparells, i ho compte, i fa recompte. 4,7 hores. Perquè facis la idea de que sí que és veritat, que portem ja uns quants dies amb boira. I, de fet, si ahir ens explicava que l'any 2023 vam tenir 28 dies de boira. Aquest any en portàvem ahir 24, avui 25. Si estem a punt d'arribar a tots els dies de boira de l'any 2023, que són molts o són pocs, mira, això cadascú. Depèn de si t'has de moure molt pel carrer, si ho notes o no. Però que són uns quants, o que anem ja per sobre de la boira que vam tenir l'any passat, això totalment d'acord. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim intervals ennuvolats amb predomini dels núvols mitjans i alts. El vent és de l'oest, fluix o moderat, i les temperatures baixen lleugerament o es mantenen sense canvis i marcaran 15 graus a Balaguer. Demà començarem el dia amb glaçades febles al Pirineu, amb una mínima de 3 graus sota zero. A la Seu d'Urgell tindrem intervals de núvols mitjans i alts que augmentaran durant la tarda a cel ennuvolat o cobert, amb probables precipitacions febles al Pirineu a últimes hores, amb la cota de neu per damunt de 1.600 o 1.800 metres. El vent serà de l'oest fluix, però amb cops molt forts a zones exposades i a cotes altes del Pirineu. A la tarda, amb avís groc per ràfegues de fins a 90 km per hora per l'arribada de la borrasca Carlota, i les temperatures pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis i marcaran 17 graus a Balaguer, 16 a Lleida, 15 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 8 minuts per sobre de la 1.
Cope Lleida.
Estàs informat.
A 1:15 explicava que tenim el dret a manifestar-nos i el dret a la vaga. Tothom, tots els sectors, tots els ciutadans i ciutadanes, però que hi ha unes normes que igual no hi estàs d'acord, o no t'agraden, però hi són. Si no t'agraden, s'ha de lluitar per canviar-les, però no saltar-te-les per canviar-les. O sigui, lluita amb totes les eines que tinguis per canviar-les. I una d'aquestes normes doncs diu que et pots manifestar, que pots tallar carreteres, però que s'ha de fer una petició. Insisteixo, que estaràs d'acord o no, de que aquesta sigui la manera de fer-ho, però ara és aquesta. I jo deia que aviam, que hi ha molta gent enganxada a les carreteres des d'ahir, amb alteracions greus del seu dia a dia, que paguem justos per pecadors i que i que si volies expressar-ho d'alguna manera, doncs tens el nostre WhatsApp. Ens han arribat bastants missatges de text i em quedo amb el d'una oient que ens ha enviat missatge de veu.
Hola. A veure, és que ara t'has d'escoltar i no he pensat totalment d'acord. Vull dir, a mi m'assembla perfecte que s'estic manifestant i tot el que faci falta. Vull dir, estar putejat, si ho entenc. Però, noi, jo també vull a treballar i jo no tengo culpa de nada. I si tu me talles a mi, jo no puc arribar i jo també m'estic fotent. O sigui, m'estàs castigant a mi i jo no tinc culpa de res. Jo ho penso també, això, totalment. Vull dir, això ho faltaria. Crec que aquestes maneres que ho estan fent no són maneres. Ho hauríem de fer amb un altre procés. Però fer-ho contra el mateix ciutadà, aquí està perdent tota la raó. Però, vamos, però sincera.
Clar, aquesta és el sentir i aquesta pot ser la deriva i també seria una pena que anéssim cap aquí, però clar, quan t'hi ves tant, al final poden passar aquestes històries. Que el model del camp s'ha de revisar i s'ha d'actualitzar i s'ha de fer els canvis que s'hagin de fer perquè es pugui seguir produint de manera sostenible, saludable i justa, crec que és una cosa que compartim tots. Vaja, o l'àmplia majoria. Com fer-ho ja és una altra història, perquè llavors ja entren els temes polítics i quan entren els temes polítics és quan no ens posem d'acord ningú, que així anem en aquest país, les coses com siguin. O sigui, temes importants, més o menys jo crec que amb idees globals estaríem d'acord tots, si parlem de sanitat, si parlem d'educació, crec que molts estaríem d'acord amb unes bases, però llavors entren els partits polítics i llavors fixa't on estem. I estem perquè qui ha de decidir són polítics. I com que llavors ja no ens posem d'acord de cap de les maneres, doncs estem com estem. Bé, tot això per dir exactament que ho tenim clar, però no saben com fer-ho. I com que no saben com fer-ho, qui dia passa any empeny. I mira, tranquil, ja ha passat un any, i després un altre, i després un altre, i després un altre, i estem al 2024... i li hem de sumar el tema del canvi climàtic, que ningú se l'esperava, que ningú el volia, però també està aquí. Tenim un sector que suposo que no s'està manifestant, que és, bueno, no ho sé, perquè el tema de l'oli, per exemple, és que clar, jo al final desconec si al productor li estan pagant la barbaritat que jo estic pagant a la botiga per comprar un litre d'oli. I les pujades bèsties que hi ha hagut, perquè és que no hi ha cap altre qualificatiu. És que, insisteixo, al final és el model que s'ha d'estudiar a fons. Però clar, no ara, fa 20 anys, potser ho havíem de fer, perquè jo això ho recordo de fa 20 anys, o 25. Això és com les energies renovables. Fa 25 anys que n'havíem d'estar parlant, haver-ho decidit i implementar-ho a poc a poc, sense que fos un trauma per ningú. No es va fer res, correm-hi tots. I quan vam començar a córrer? Com va haver la guerra d'Ucraïna. Per què? Perquè va començar a haver un problema d'abastiment d'energia. Correm-hi tots. Vinga, plaques solars per aquí, per allà, com sigui. No és la manera. I això és el mateix. I el tema de la manca de pluges és exactament el mateix. O sigui, d'on surt ara aquestes notícies de portar aigua des de Sagunt, des de València cap a Barcelona, amb vaixells, portar aigua? És que no funciona així. Però bueno, és el que ens tenen acostumats i és el que ens hem acostumat. Segurament no ho hauríem de permetre, però també et dic que la gent... escolta, ens preocupem ja del nostre dia a dia i no em maregis que prou feina tinc a tirar en bany i arribar a final de mes. Funciona així. És que no hi ha més. Va, que en un moment parlem de noves tecnologies. Ahir va ser el Dia Mundial de la Internet Segura, i jo insisteixo que és un tema que li hauríem de parar molta més atenció. Segurament s'hauria d'haver inclòs ja fa temps com a assignatura a les escoles, perquè les noves generacions pugin ensenyats. Perquè això de que diuen, ui, és que els joves d'avui en dia ja en saben molt, ja han nascut amb això, no és veritat. T'ho dic de veritat, no és veritat. Que sàpiguen engegar un mòbil, fer anar 3, 4, 5, 10, 15 aplicacions, que sàpiguen aplicar filtres amb uns vídeos i fer meravelles amb la intel·ligència artificial, que bàsicament no és de fer res, només li has de dir el que vols, no és que en sàpiguin molt de fer anar l'aparell, en aquest cas, el mòbil. Això va molt més enllà. Al final, el mòbil que tenim a la butxaca és un ordinador i es regeix per unes lleis informàtiques, amb un sistema operatiu, amb uns permisos, amb parts més exposades, amb parts menys exposades, i també hi entra el sentit comú que tinguem de no entro amb aquestes webs, no contesto a segons quins missatges, no clico enllaços que em puguin enviar, però clar, això, els que som friquis per entendre'ns, doncs ho tenim interioritzat, però no podem pretendre que la resta de la societat sigui com jo, per exemple. Llavors, és un tema que jo crec que a nivell d'educació s'hauria de treballar molt més, molt més. Per tant, en parlarem ara tot seguit amb el Jaume Sitjà i el David Casero. Abans, doncs una mica de publicitat.
Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
No, si yo ya soy de BP.
Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una
si
moto...
Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
Que sarte ti veches, ojal penón toco o radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al súper o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
¿Una talla más? ¿El sofá?
Oh, ay, perdón. Quería decir una plaza más.
Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés.
Bar-restaurant El Segre, cuina casolana i brasa. Menú diari a 14 euros amb beguda i cafè inclòs. Menús especials i contundents de carn i peix. Esmorzars de forquilla a la brasa, a més d'ous ferrats, patates, beguda i cafè, a 9,50 euros. Gran zona d'aparcament. Bar-restaurant El Segre, al polígon El Segre i al costat de la rotonda a Balaguer. Reserves al 973-300-081.
Si estàs a l'atur i vols trobar feina, forma't amb InLingua Lleida amb els cursos 100% subvencionats, amb certificat professional i pràctiques en empresa.
Cursos d'auxiliar de comerç, auxiliar administratiu, informàtica bàsica...
I si estàs treballant, cursos amb títol oficial de comptabilitat bàsica, Excel bàsic, competències bàsiques en ofimàtica, Photoshop, analítica i màrqueting digital, TikTok per empreses i d'altres.
Apunta't a InLinguaLleida.es al 973-24-0770 o a Rovira Roure 9 de Lleida.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace.
Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, ho fem a l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet infocope.com, infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast. Parlem de noves tecnologies, ho fem perquè al final les noves tecnologies ja no són ni tan noves i ja no són tan estranyes de trobar-les en una casa o a la butxaca de la jaqueta o del pantaló d'una persona. Les portem a sobre i, a més, aparells de molt alta tecnologia i, per tant, aquest programa jo crec que és més vigent que mai per parlar, doncs, de la cura que hem de tenir amb tot plegat. Ja sabeu que això està comandat pel Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I avui ens acompanya el David Casero, a la vieja usanza de la época de la pandemia. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. Aquí estamos conectados a través de la internet.
Bueno, tenías todavía el micro y auriculares por ahí, ¿eh? No los tenías muy, muy lejos, ¿eh?
Está todo. Aquellas compras del COVID han sido maravillosas. O sea, 4 años después aquí seguimos usando estos cacharritas.
Muy bien. Jaume Sitjà, de què parlem avui?
Doncs vinga, va, perquè justament ahir, dia 6, va ser el Dia Mundial de l'Internet Segura. Fa molts anys que en parlem d'això, de la seguretat, del cuidado que tenim de tindre, i el que final és que tenim de tenir molta cura en la navegació, tenim de tindre molta cura en el phishing, en les compres, que sospitosament són molt barates a la xarxa i de seguida ens enganxem. En fi, que per molts, encara que estiguem avisats, doncs sempre podem tenir un descuit. Però no està de més anar recordant quines mesures tenim de tenir en compte, i avui en parlarem a l'entrevista de l'Internet Segura amb Manuel Zavala, cofunder de Xollòmetro i experto en compres online, i Pedro Morcillo, country manager de Tetris per a Espanya, ja que els nostres smartphones és el principal objectiu de tots els hackers, perquè tu, com dius, avui tots tenim tecnologia, alta tecnologia, sí, a la butxaca.
Sí, alta tecnologia.
Vull dir, i sempre la tenim 24 hores a la nostra mà. Bé, això serà l'apartat de l'entrevista, però hi ha la tertúlia. Quins temes tocarem avui? Doncs explicarem quines aplicacions tens d'instal·lar, de desinstal·lar ràpidament del teu mòbil. Ull, Blue Sky, tenim alternativa ja a Twitter?
Però per què hem de tenir una alternativa?
Y bueno, porque hay gente enfadada, ya sabes, hay gente que se enfada, Ricardo.
Ya, pero es que al final es como lo de WhatsApp. Hay mil alternativas. Aviam, Twitter es Twitter, ahora es de Wix y ya está, no hay más historia.
Ricard, aquest tema vale, sí, a la per la tertúlia.
Va.
Continua l'apagada de la TDT. Molts suposo que ja haureu vist que alguns canals ja no surten, i què passa, què tenim de fer, no? I quins continuaran marxant? Ho explicarem també tot plegat. I un altre capítol de les Visions Pro i els rumors.
Ah, hi ha rumors, ja.
I per acabar, doncs, bueno, una miqueta del de sempre, no? De la IA, perquè Microsoft amb la seva IA vol ajudar els periodistes. O sigui que ull a Ricky i Ricard, eh?
Sí.
Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki, per començar un moment pel record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, vinga, som-hi. Fins en quin any ens transportes?
Bueno, hoy es fácil, vamos a ir hasta el 2004 y vamos a hablar del tema que nos centra hoy, precisamente el día de Internet más seguro, ya que en 2004 la Comisión Europea establece ese mismo año, el segundo martes de febrero, como el día de Internet más seguro. El origen de esta conmemoración, como os digo, se remonta al 2004 como parte del proyecto Safe Borders en la Unión Europea. Posteriormente, el Día de Internet Más Seguro fue adoptado por la red InSafe, que es una red europea de centros de Internet seguro, y estos centros se dedican a implementar, bueno, pues campañas de concienciación y educación en Internet, para dar más, para que, bueno, pues tengamos esa concienciación sobre un Internet o cómo podemos hacer un Internet más seguro. Esto fue algo, bueno, pues que claro, el uso responsable, respetuoso, crítico y creativo que tiene Internet, que es de todos y lo que podemos bueno, pues sentir así, que es de todos, la verdad que fue un evento que se ha expandido a nivel global, siendo conmemorado ahora mismo en más de 200 países. Cada año se selecciona un tema específico que nos sirve para dar un enfoque o reflexionar sobre esto, ¿no? Pues sobre temas que vamos a hablar en la entrevista y que, cómo no, que la seguridad e Internet, creo que desde el año 2006 que comenzamos este programa, pues no hay programa en el cual no hablemos de la seguridad, de ojo, ten cuidado, ojo, ten cuidado, ojo, ten cuidado. Con lo cual, hoy, bueno, pues hoy, por día de ayer, conmemoramos, cómo no, estos 20 años del Día de Internet Más Seguro, porque hacer Internet más seguro es cosa de todos.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2004, perquè si ens haguéssim traslladat més enrere no haguéssim pogut fer aquesta efemèride, no, perquè no havia l'internet encara, al 1900 i pico. O sigui, vinga, ens hem traslladat a l'any 2004 amb tot un referent històric com l'efemèride. I avui ja ho sabeu, que és dimecres, i estem al migdia, i estem a Copelleida, i ara qui teniu en antena? Uns tequis, molt friquis. I després d'aquesta efemèride, toca, Ricard,
l'entrevista.
Doncs vinga, va, som-hi, perquè los riesgos relacionados con los ataques a los teléfonos móviles deben tomarse tan en serio como los que se producen en los ordenadores. Y hoy en día, el smartphone es el dispositivo que todos tenemos a lo largo del día en nuestra mano. Para hablar de qué medidas tenemos de tomar en nuestros dispositivos móviles, tenemos con nosotros a Pedro Morcillo, Country Manager de Tetris España. Buenos días, Pedro. En el último... buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas.
Venga, va, que yo ya iba por faena, ¿no? Porque en el último informe de Demodata se puso en relieve que cada minuto se producen 30 ataques de DDoS. Primero vamos a explicar qué es un ataque de DDoS, para que la gente nos escuche, lo entiendan y después lo comentamos.
Sí, nada, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que agradecemos todos los que nos dedicamos a este mundo que se divulgue la parte de ciberseguridad, porque nos atañe a todos, no solo en la parte profesional, sino tanto en la personal. Entonces, toda esta parte de divulgación que hacéis es buenísima, ¿no? Bueno, el concepto de DOS básicamente dice denegación de servicio, ¿vale? Es lo que significan esas siglas, que bueno, pues para las personas que conocemos el mundillo, pues más o menos sabemos lo que es, pero yo voy a poner un ejemplo claro para que la gente lo interprete, que siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo creo que es bastante, bastante fácil, ¿no? Si yo dijera mañana quedo con un amigo para que vaya a la puerta de la radio, ¿eso sería ilegal?
No. Porque está
si
en la calle.
Si lo digo a 10 amigos, vale, en la puerta, ¿eh? Yo te digo que en la puerta sin entrar y le digo, en la puerta quedo contigo. Y si se lo digo a 10 amigos...
Tampoco. Pero yo no puedo entrar, porque hay mucha gente.
No, y si, claro, y si se lo digo a 1 millón de amigos...
Pues imagínate, la calle está colapsada.
Claro. Correcto. Entonces, lo que se provoca, este tipo de ataques, lo que provoca es, por colapso, que las personas que de verdad deben entrar en la radio, como tú como trabajador, no puede hacerlo porque hay una multitud de peticiones que no dejan entrar a las buenas. El sistema no es capaz de detectar quién tiene que entrar y quién no tiene que entrar, ¿vale? Eso es un ataque de denegación de servicio. Lo he puesto muy gráfico, para que todo el mundo lo entienda.
Clarísimo.
Este es muy bueno,
Para que veamos cuál es el motivo. El motivo es, yo realizo muchas peticiones a un ordenador o a una web o a un sistema que no son realmente para que entres, pero provocan que las que de verdad tienen que correr y tienen que hacer la conexión no puedan hacerlo porque el sistema está ocupado gestionando el resto, ¿vale? Pues, este es un ataque de denegación de servicio, ni más ni menos.
Se producen cada minuto, se producen 30. Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo tendría que ser una protección 360?
Pues yo creo que es muy importante lo que habéis comentado de la parte de dispositivos móviles, ¿no? Hoy por hoy tenemos en la oreja, en el pantalón, en la chaqueta, como decís, auténticos ordenadores punteros que hace 10 años los teníamos encima de la mesa o eran grandes servidores con capacidades. Y hoy por hoy los tenemos en la mano. Creo que esa evolución nos da una potencia como ciudadano, una potencia de conectividad, una potencia de información y de capacidad brutal, pero igualmente hemos descuidado, y creo que todos somos conscientes, a que sí que pensábamos ya que teníamos que proteger nuestros ordenadores contra ciertos ataques y teníamos que el antiguo antivirus, que ya no vale de mucho, pero bueno, el antiguo antivirus que se ponía en el ordenador, pero jamás nos hemos planteado cómo securizar nuestro teléfono. Y estamos diciendo que tienes más información, incluso probablemente más privada tuya, ¿no? Ciertas fotos, ciertos tweets, ciertos mensajes, ciertas... Entonces, lo interesante con el teléfono, sobre todo, es ser capaz de instalar algún dispositivo, algún software que dé protección a ese móvil de la misma manera que lo ha protegido hasta ahora los ordenadores. Y ahora la tecnología se llama XDR o EDR, ¿vale? Que es como la evolución del antivirus con mucha más potencia para tener el dispositivo seguro, ¿no? Es cierto que esto no lo podemos hacer todos y que probablemente tenga una vertiente más empresarial que personal, es cierto. ¿Qué tenemos que hacer entonces como ciudadano? Tener siempre el sistema operativo del smartphone actualizado. Cuando te llega una actualización, no esperar a la nueva versión ni dos ni tres, sino actualizar nuestro dispositivo constantemente, porque el fabricante, cuando actualiza, lo que es que ha detectado vulnerabilidades de ataque contra nuestro teléfono. Entonces, de esa manera, lo que hace es actualizo y protejo el teléfono. Si nosotros no actualizamos, dejamos nuestro teléfono abierto. Ese sería algo que todos podríamos hacer, ¿no?
Esa sería una de las primeras mejores prácticas, ¿no?, para esa primera barrera de protección. Pero ¿qué más barreras podríamos poner así de esas facilitas, pero que tendrían que ser el ABC?
Pues, hay algo que hoy en día creo que es más fácil, antes era más difícil, pero que ahora tenemos que tender a eso. Las conexiones Wi-Fi públicas, lo que significa es que tú vas a compartir una red y una conectividad con gente a la que no conoces de nada. Y no toda esa gente es buena, porque si no, no estaríamos hablando de esto ni yo tendría trabajo.
¿Quién te dice que ese punto de acceso es quién es que dice ser?
No lo vas a poder saber. Por eso nosotros lo que proponemos es evitar las redes públicas, porque esas redes públicas no puedes jamás controlar quién está detrás de esa red. Primero, que muchas veces la pueden haber levantado justamente para que te conectes y darte, te doy un poco de capacidad de enlace. Es decir, es lo mismo que yo creo que todos hemos compartido nuestros datos del móvil, ¿no? Con un amigo, con el ordenador, con etcétera. Vale, pues eso significa que por tu móvil están pasando todos los datos de ese tercero, absolutamente todos. Las passwords, las contraseñas, los usuarios, qué estás visitando, pueden hacer un perfilado, pueden absolutamente todo. Entonces, si te conectas a una red Wi-Fi pública, es el mismo funcionamiento. Ellos van a tener control absolutamente de todo lo que tú estás haciendo. Por eso, cuanto menos podamos utilizar, mucho mejor. Y si tenemos ¿qué hacer si no me queda otra? Bueno, pues intentar utilizar sistemas que encripten la información y que desde tu dispositivo ya vaya encriptado, ya vaya cifrado, y aunque atraviese esa red, el atacante no pueda obtener la información porque está cifrado. Hay ciertas aplicaciones que sí que lo hacen, pues WhatsApp es una muy común, Telegram es una muy común, de estas de conectividad, pero es difícil saber cuáles sí y cuáles no. Por eso decimos minimizar las redes públicas lo máximo posible, ¿no?
¿Tendríamos alguna de el A? Hemos dicho el A, hemos dicho el B. ¿Quedaría el C? ¿O...
Sí, yo lo que siempre propongo es acordarse de las passwords. Todos sabemos que es muy difícil. Si nos preguntamos a todos, seríamos capaces de decir las 5 passwords que hemos utilizado en todo desde que se creó Internet y ya llevamos muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil, me tengo que crear una password, luego no me acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso provoca, primero, que los atacantes es muy sencillo encontrar esas passwords. Hoy en día, lo que pensábamos que 8 caracteres con números, cifras, símbolos era suficiente como porque no se podían reventar o no se podían, por ataques de fuerza bruta que se llaman, es decir, probar una y otra y otra y otra y otra en ciertos de años, hoy por hoy ya hay computación en los ordenadores que permiten que eso se haga en minutos. Por lo tanto, tendrías que recordar passwords de 12, 13, 14 dígitos, ¿no? Que todos, pues vemos, si con 8 ya lo tenemos difícil, ¿no? Pues imaginémonos con 13, 14. Por eso, ese tercer eslabón que tú comentas sería intentar implementar el doble factor de autenticación. Ese segundo mensaje al móvil que me mandan un código, esa llamada que me mandan a un sitio, esa imagen que tengo que validar en mi correo para comprobar que es así. ese segundo factor de autenticación lo que hace es que con la password solo no van a poder acceder a mis datos o a mis cuentas, sino que además van a tener que tener ese segundo challenge, que es más difícil, ¿no? Que es más fácil de controlar. Esas tres serían nuestro ABC, ¿no?
Pues Pedro Morcillo, Country Manager de Tetris España, muchas gracias por este ABC, por estas tres primeras instrucciones que tenemos que tener en cuenta para protegernos. Muchas gracias y esperamos aquí otro día en Cope Lleida.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Gracias.
Buen día.
Gracias, Pedro. Pero en Internet, una de las usabilidades que les estamos dando son las compras online. ¿Quién no ha comprado online?
Bueno, es que hoy en día ya ni te lo planteas. Tienes la aplicación en el móvil y venga, la compra.
Y además que a todos nos va muy bien, ¿no?
Y esta es buena, porque esta además tienes que meter un método de pago.
Claro. tienes que asegurarte.
Y la información sensible. Sí.
Bueno, yo lo decía porque se está muy bien en casa, sentaditos, en el sofá, buscar la mejor oferta, y encima te la traen en casa.
Sí, sí.
O sea que no tienes ni que desplazarte. Pero ¿cómo podemos evitar todas estas estafas que hay en Internet, ¿no? Y en el e-commerce? Pues bueno, pues para hablar de ello tenemos con nosotros a Manuel Zavala, cofounder de Chollómetro y experto en compras online. ¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y bienvenido aquí en Cope Lleida. La pregunta es obligada. ¿Cuál sería el consejo o qué nos aconsejarías a tener que hacer compras por Internet?
Pues para empezar, tener cuidado de dónde entramos y desde dónde entramos, porque ya hoy en día está pues a la orden del día el tema de las estafas en redes sociales, de anunciar cosas que no son reales, pero con el gancho de que las estás viendo en redes sociales, de que la están viendo muchísima gente y de que pues de esa muchísima gente la está viendo, pues al final pequeño porcentaje acá picando. Entonces por eso cada vez más se ponen más anuncios, más posts a web falsas, a tiendas falsas en redes sociales. Entonces tener cuidado con lo que vemos en redes sociales porque sobre todo cuando es algo demasiado bueno para ser verdad, pues suele ser una estafa. Luego cuando entramos en esa web en la que vemos desde redes sociales, suelen ser webs prácticamente temporales que montan para la estafa, webs que duran días y en la que lo que hacen es vender productos pues normalmente muy baratos, mucho más baratos de lo normal y que no son reales. Si tú entras a una web y ves que tiene pues prácticamente todos sus productos a 20 euros o a 30 euros o a 50 euros porque son televisiones, iPhones, etcétera, pues obviamente no va a ser real. Además, también a la hora de entrar en esas webs, yo siempre recomiendo mirar, digamos, lo que hay de contenido en la web, lo que hay de términos y condiciones de servicios, lo que hay de aviso legal. Todas las webs están prácticamente obligadas aquí en Europa a poner su aviso legal y poner quién te está vendiendo, el nombre de la empresa, su dirección, su NIF, poner unos términos y condiciones donde te especifiquen la política de devolución, la política de compra, etcétera, y eso pues la web de estafa o no lo hacen o lo hacen mal. También están muy pendientes al diseño de esa web, pues suelen ser webs traducidas por extranjeros, mal diseñadas, no están muy cuidadas y obviamente pues ya Si no vemos nada más, pues valernos de la inteligencia colectiva, por ejemplo, y buscar opiniones, buscar qué opina alguien de esa web, qué opina la gente. ¿Ha comprado alguien más ahí? ¿Tiene esa web opiniones? Porque normalmente una tienda con un recorrido suele tener opiniones. Si no tiene opiniones, pues es extraño.
Sí, sí, prácticamente nos has resumido todo.
Pero decía un punto muy importante al principio, que no sé por qué por Internet no lo tenemos en cuenta, que es asegurarte que entras en una web confiable. Es decir, tú vas por la calle y vas a pasar por delante de tiendas, unas tendrán mejor pinta, otras peor, unas las conocerás y otras no, y verdad que no vas a comprar en la que, oye, no la conozco, no sé nada de esta tienda. Normalmente no acabas entrando y comprando, pues en las webs es lo mismo, pero la gente busca precio y donde encuentra el precio entra, ya le da igual, no miran ni de dónde es ni si es conocida. Es básico, comprar en tiendas más o menos conocidas, ¿no?
Sí, claro, y ya no es solo en tiendas, porque la estafa más común hoy en día es el phishing, que se resume en que te llega un SMS o un correo a tu móvil, a tu ordenador, con un enlace que te dice que entres. Claro. Pues yo lo que te recomiendo es que no entres, porque claro, lo normal es que si te llega un enlace, porque suelen ser además de bancos o de webs populares, etcétera, tu banco nunca te va a mandar un enlace, así que no cliques ahí en nada, porque lo que va a pasar es que vas a entrar en una web que parece que es tu banco, pero no es tu banco, y en la que te van a pedir que metas tu usuario y tu contraseña, y se la van a quedar ellos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado dónde hacemos clic y dónde metemos nuestros datos.
Sí. Después quería comentar otro tema, que es la configuración de la autorización de las compras para los niños. ¿Cómo se tiene de hacer, claro, esta configuración?
Claro, hay que tener mucho cuidado, porque cuando le damos a nuestros hijos nuestro teléfono, normalmente la Play Store, el App Store, si tenemos metido a nuestro medio de pago, prácticamente son dos clics, sí, sí, el hecho de hacer cualquier compra. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es configurar el bloqueo parental, el bloqueo de pago, para que cuando tú quieras hacer una compra, te requiera un PIN o tu huella o tu cara. Entonces, tu hijo, pues cuando le des el teléfono, por mucho que quiera hacer una compra, no pueda, porque le pida tu dato de verificación.
Yo, Jaume, sabes cómo, yo esto lo tengo siempre, aunque lo use yo, cada vez que hago una compra, nada, o sea, sé que es cómodo hacerlo automático, siempre tengo que autentificarme, siempre, por mínima que sea. Lo dejé así para todos, para mí incluido, y así es la manera de, oye, si al final has comprado es que...
El segundo factor de autenticación.
Sí, sí, o sea, si al final has comprado es porque lo has hecho tú, no ha sido un descuido. Y aún así alguna vez acabas comprando alguna aplicación que no quieres, pero es la manera, es la manera.
Y para terminar, ¿cómo podemos introducir a los niños y a los mayores al uso del Internet segura?
Pues educando, básicamente, sí, en cosas como esta que hemos comentado en el tema de las compras, pues aunque pongamos un bloqueo de comentar, oye, mira, este botoncito de aquí, donde pone euro o donde pone lo que sea, esto hace una compra y esa compra conlleva un gasto de dinero en la vida real. O sea, que yo entiendo que tú quieras jugar este juego, pero si le das ahí, gasta dinero, entonces no puedes hacerlo, y si quieres, si lo necesitas, pues me lo tienes que decir y yo te lo tengo que decir sí o no. Y pasa por eso, pasa por educar y por cosas como esta, como el no cliques este enlace o ten cuidado en esta web, porque hay gente que quiere estafarte y quiere quedarse con tu dinero o con tus datos o con tus fotos. Y ten cuidado cómo publicas y qué publicas en redes sociales, porque eso lo ve todo el mundo y no todo el mundo es bueno en Internet. Entonces, pasa por ir explicando poco a poco los, entre comillas, peligros de Internet.
Manuel Zavala, cofounder de Chillómetro y experto en compras online, muchas gracias por compartir estos consejos aquí en Cope Lleida.
Nada, vosotros, gracias.
Venga, va, Ricard, perquè després de les entrevistes que avui han set interessants i sobretot aquests consells de seguretat a internet, de l'internet segura, que sempre donem aquella píndola...
Sí, doncs, no ens hem d'alarmar, però doncs, hi hem de parar cura.
Aprofitant que ahir va ser el dia, doncs avui hem volgut fer una miqueta aquest parèntesis per parlar de seguretat. I ara, després de les entrevistes, que comença?
La tertúlia freak.
Vinga, va, perquè després, doncs, ja, ara toca, bueno, després de l'entrevista toca la tertúlia i continuem amb el tema de la seguretat, ja que si tens aquestes apps, venga, al mòbil Android, ja les pots desinstal·lar ràpidament. David, quines són aquestes apps que tenim de treure del mòbil?
Bueno, siempre damos consejos. Fijaros, nombres que luego me escriben, nos escriben al programa y nos dicen, oye, ¿qué podéis pasar en listado? Mirad, listado, podríamos hablar YoHotAlk, TikTok, PrivateAlk, MeetMe, Midus, GlowChat, LessChat, QuickChat. Mirad, al final, todas las aplicaciones que nos prometen cosas gratis que a día de hoy hay que pagar o funcionalidades que no existen en chats a priori seguros como WhatsApp o como Telegram o como Line, señores, lo que están intentando es robar los datos. Y precisamente todas estas aplicaciones es lo que hacen. ESET se ha puesto a mirar estas aplicaciones, las cuales si las buscamos ya en Google no nos van a aparecer. No nos van a aparecer, pero sí en la tienda de aplicaciones. Ojito, porque el hallazgo es gordísimo. Y os explico. Roba todos los contactos, te puede robar todos los archivos, registros de llamadas, los mensajes SMS. Muchos ya sé que no sabéis lo que es eso, pero son mensajitos, que se supone que son seguros, que van por la red, ¿vale? E incluso pueden extraer mensajes cifrados de WhatsApp, de Signal, te pueden grabar las llamadas telefónicas e incluso activar la cámara y ponerse a hacer fotos o activar el micro y escucharte. Al final, como nos decían hoy en la entrevista, ojito, porque todos los datos van pasando por nuestro móvil. Y además que es que nuestro móvil en un minuto pasan más de 100 megas, ¿eh? Según en qué estemos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que pasa por el móvil, todas estas aplicaciones lo van a poder captar sin ninguna seguridad. Van a poder ver todas las contraseñas, sean de 16, de 18 o de 56.000 caracteres, las van a coger. Al final esto es una variante de un troyano, ¿no? De estos que entran y te roban todos los datos y te bloquean, sino que estos no te bloquean directamente, bueno, pues te dejan que vayas haciendo y te van dando servicios piratas.
Bueno, ojo, claro, pero es que no...
Ver
no.
alguna serie, ver noticias y periódicos, enviar archivos de alta capacidad. Alguien que se encuentre con, ostras, es que el WeTransfer sin pagar solo me deja 2 gigas. Y he encontrado esta app a través del móvil
tranquilo.
Que me deja
Venga.
6 gigas, pero no sé ni cómo se llama. Mal. Ojito con eso.
Decía que es que no es el tipo de virus que te bloquea porque no les interesa. Lo que le interesa es que tú sigas haciendo tu vida, aportando datos y ellos van copiando. O sea que no vas a notar esto en estas aplicaciones. Tú sigue con tu vida y nosotros vamos cogiendo tus datos.
Decían que cualquiera de estas aplicaciones, en cuanto te coge, fijaros porque además son muy civilinos. Te cogen los datos para entrar a tu banco. Todos ya, ¿para qué vamos a ir al banco? Si ya no nos quieren ni que vayamos. Sí. Si vamos al banco hasta nos cobran, ¿no?
Sí.
Y lo del cajero ahora con el frío y la boira aquí en Lleida, pues a ver quién se queda en el cajero. Entonces dice, no, entro a través del móvil. Fijaros qué fácil es solo coger 20.000 personas que entren con su móvil al banco, que entran muchísimas más, solo en Lleida, ¿eh? No hablo de solo en Lleida que 20.000 personas entren un día, que tengan esta aplicación y cojan los datos. Pues igual, no te van a robar todo el dinero, no son tontos. Te van a cargar una comisión de 5 céntimos o de 10 céntimos, una comisión que si vas a preguntar al banco, pues sabrás que es mentira y si no vas a preguntar, pues no sabes nada. Pero bueno, pues estos 5 o 10 céntimos, multiplícalos por 20.000.
Claro.
¿No? Es decir, ojito porque estas aplicaciones te dejan hacer. Y ojo, que como digo, te dan al piste, te dan de comer, te dan revistas que normalmente hay que pagar.
Claro, para que no te vayas.
Una serie por ahí, aunque sea en inglés, piratilla. Es decir, te van dando, bueno, pues lo que tú estás buscando. Entonces, ojito con buscar todo aquello que sea de pago de forma gratuïta, porque detrás hay algo no malo, sino muy, muy malo.
David, jo tinc més el piste per vosaltres. Al començament ja heu picat.
Que mal suena, eh?
Al començament ja heu picat, eh? Vull dir, abans de començar la tertúlia, perquè aquesta Blue Sky, que, doncs, serà l'alternativa a Twitter? A més, ja la tenim disponible per tothom,
bueno,
eh? Vull dir, realment.
Eso quieren los que la han hecho porque trabajaban en Twitter y eran proyectos que estaba dentro. Es decir, eso es lo que quieren.
Que lo han hecho igual, por cierto. Es que no tienen es que es igual, solo han cambiado el tipo de fuente. Es que es exactamente lo mismo.
Y el anagrama casi.
Bueno, casi.
Casi. Yo... Tú eres retirada, ¿eh?
Aquí hay dos puntos, ¿no? Del por qué quieren lanzar o por qué han lanzado Blue Sky ahora mismo en abierto para todo el mundo. Lo primero, pues ya sabéis lo que desde que el señor Elon Musk ha comprado X o compró Twitter y lo convirtió en X y con los sistemas de pago y con los algoritmos que tiene, bueno, pues ya sabéis que hay mucha controversia en el mercado. Aunque quien lo usa como fuente de información ya le va bien, no pasa nada por esta publicidad, no pasa nada por ciertas cosas e incluso el pago de tener el tick azul. Es decir, de, oye, que esta cuenta es verificada y tengo que pagar por ello. Claro, todo esto pues ha provocado un revuelo y ahí tienen una vía para lanzar Blue Sky. Oye, lo tienes y aquí lo tienes gratuito. Y la segunda que han hecho es que todo esto lo han hecho en un código abierto, de tal manera que los flujos algorítmicos, es decir, lo que queremos que nos aparezca y demás, no solo lo programa, como en este caso, pues lo maneja TikTok el suyo, los de Meta el suyo o X el suyo, sino que aquí los programadores en este código abierto pueden programar y pueden incluir estos algoritmos. No, yo es que lo primero que quiero ver son este tipo de noticias con esta correlación y en este tipo de timeline. Es decir, aquí lo que venden es que tú te puedes configurar tu timeline, eso sí, siempre que sepas programar en este código abierto. Lo que han dado posibilidad a que toda esta gente que programe puedan poner estos algoritmos al uso de todo el mundo por si a mí me viene bien. Con lo cual, bueno, como modelo tienen sus ventajas frente a X o Twitter, pero bueno, que Twitter al final es la primera red social que conocimos y en la cual aglutina, pues eso, pues casi todo el mercado hoy día, incluso hasta de las noticias.
Pero fíjate, no es lo mismo, pero perfé un paralelismo. ¿Cuántas veces y cuántas campañas ha habido para desmontar y sacar del trono a WhatsApp? Pero, o sea, cada 4 o 5 meses hay que te van a cobrar, que si tiene un virus, que si es una vergüenza, que si Meta, que si lo otro, que si... Venga, Telegram, y alternativas otras, porque salieron muchas, ¿eh? Signal, Telegram, las más conocidas, pero cada vez que hay un bulo de estos, sale una alternativa. ¿Qué usa la gente? WhatsApp. Pues al final, Twitter, aunque se llame X, Twitter es Twitter, y ya está. No, o sea, ¿quieres inventar otra cosa? Pues inventa otra cosa. Pero si te metes en casa del rey, pues hay que decirlo, porque la gente somos de costumbres, ¿eh? Yo es que creo que no lo vas a lograr. O sea, es como si tú ahora programas, David, ¿tú te atreverías a lanzar un clon de Facebook? Es que no triunfarías seguro.
Pero Ricardo,
porque Facebook es Facebook.
Yo creo que ho estan fent de tal manera, en aquest moment X, o l'Elion Mas, ho està fent de tal manera...
Però què t'afecta a tu?
No, home, l'algoritme te canvia les coses, te
posa les xarxes socials,
te posa les restriccions, i tu dius, ostres, aquí cada vegada em va dirigint més, i si de l'altre cantó estàs totalment lliure, al final t'és igual.
Vull... Ja, això de l'estàs totalment lliure és una il·lusió,
sí,
que te la venen molt maca. David, després allí no, ja veràs com...
Bueno, més lliure.
Sí, però allí... O en qualsevol xarxa social, Instagram cuando nació era libre también y sin intrusión. Mira com s'ha convertit, en un algoritme que tu controla tot al darrere. Doncs és que esto es lo mismo. O sea, cuando tenga mucho volumen de visitas, pues van a tener que activar un algoritmo que poco a poco va a hacer lo mismo que te hacen los otros. Porque es que esto es así.
Es exactamente lo mismo. Y además, perdonadme, yo ni defiendo ni tal... Pero X, cuando dicen, oye, pero ¿cómo que ahora se pone a cobrar por tener el cheque azul? Perdona, toda esta gente que quiere el cheque azul precisamente están monetizando. Claro. Sea ganando dinero o sea ganando interés público. ¿Por qué Mark Gurman, uno de los periodistas influencers de Apple, solo utiliza el canal de Twitter o el canal de X, sí, precisamente para lanzar todos los rumores de la marca? Él tiene y paga su tick azul, claro, pero es que hoy día es uno de los periodistas tecnológicos con mayor reputación a nivel mundial. Yo creo que esto tiene que estar recibiendo él algo aparte, ¿no? Es decir, un reconocimiento propio, mantener su puesto de trabajo e incluso poder escribir para más periódicos y no solo para el New York Times, ¿no? Mm. Es decir, oye, ¿por qué no vas a pagar por decir que eres tú si tú realmente... sea tu imagen, aunque no estés recibiendo dinero, pero por tu imagen, bueno, pues estés monetizando tu perfil? Bueno, pues señor, ¿lo quiere usted? Pague. Y además que no es una bestialidad.
Yo insisteixo, Jaume, vull dir, al final, jo segueixo fent anar a X per buscar, sé a qui he de llegir i a qui no, està ple de trolls, però a X, a Blue Sky, a Facebook, a Instagram, a TikTok, a YouTube, a tot arreu. I ja està, i publico allí, entre d'altres xarxes, i francament, que l'Elon Musk és una persona excèntrica i que en lloc de fer les coses en silenci li gusta fer ruido, vale, això no ho negarem. Que ha hagut de prendre certes decisions perquè, jo què sé, doncs també, Ara, insisteixo, quan una xarxa està creada, és difícil competir contra un monstre com Comix, per exemple, fent exactament el mateix. És molt difícil, molt. I si no, insisteixo, fixeu-vos en Telegram, que no se'n surt, no se'n surt. I amb certes coses és bastant millor que WhatsApp, en certes. Però a què WhatsApp et fa la feina? A què fa el que necessites?
Doncs no, però Telegram te da alternatives per fer altres coses.
Claro, claro, però...
Claro, no es WhatsApp, no es comparable. Es más,
no es, pero nació para
y ya el 80 o el 70% de les coses que fan les dues aplicacions són comunes, però hi ha un 30% que no és comú. Aquesta és la diferència entre les dues aplicacions.
Sí,
no es calquen,
No es calquen, però va néixer com a alternativa a WhatsApp. Oferint exactament el que feia WhatsApp.
I ahí es donde se equivocaron, mirar, es el crecimiento de WhatsApp. Es decir, en la pandemia ha pasado que se crearon tantos chats online, tantos grupos para poder compartir, tanto a nivel profesional como a nivel personal. ¿Qué ocurría? Que estos grupos de pronto empezaban a conectarse gente de todo el mundo y cuando llegan a 256 usuarios ya no podías.
Claro.
Y, oye, es que somos más de 500 en la red. Bueno, pues chicos, aquí tenéis el canal de Telegram.
David, ¿saps quin canvi tenim de fer sí o sí? ¿Saps quin canvi tenim de fer sí o sí?
¿Cuál?
Perquè aquest és impepinable, perquè hi ha uns canals de la TDT que han desaparegut.
Però què és la TDT? Què és la TDT?
Que nombre, que claro, pero vamos a ver, señores, estamos hoy de consejos, ¿no?
Ricard, tú eres un bicho raro, eres
cojan
un friki.
Cojan ahora mismo unas tijeras o unos alicates, vayan detrás de su televisión y corten el cable de la antena.
No, que tenim molta audiència que mira la tele...
Corten el cable rojo,
David, evidentment que tenim audiència que ja no mire la tele per l'antena, com tu i el Ricard, ¿vale? I un servidor. Però hi ha molta gent, bueno, ¿vale? com el meu pare, com la meva mare, com molts familiars que tinc, que encara miren la tele amb una antena connectada. I fa uns dies ja es van eliminar uns canals, els canals de TV3, aquesta setmana s'han eliminat els canals de televisió espanyola.
És de baixa resolució.
És de baixa resolució i la setmana que ve s'eliminaran la resta. I aquí té d'haver un canvi.
Llevamos un mes ya que es, oye, si entro en la tele, llego y me pongo en TV3 y me dice, acepta las condiciones de... Es decir, a través de la antena y a través de esta televisión digital terrestre ya están capturando nuestros datos. Yo creo que la responsabilidad, en este caso, fíjate cómo le ocurre a tus padres, Jaume, la responsabilidad es tuya de comprarles una tele que se conecte a internet.
No, la tele dels meus pares no està a internet, la tele dels meus pares. O sigui que no surt això. La teva sí, David. Tenim de parlar per tothom.
Pero si es que hay gente que no lo sabe. Si es que hay mucha gente que no está utilizando la antena de su casa. Hay gente que la antena de su casa está rota y quemada desde hace unos años y no lo saben. No, yo estoy viendo la tele y dice, sí, está viendo la tele.
Por
está
internet.
Conectada a internet, ¿no? Claro. Sí. Pues perdóname, desconecta la antena. Bueno. Anda, si se sigue viendo. Hombre, no, es que ahora tiene wifi la antena de casa. No, perdona. Hay mucha gente, y conozco unos cuantos, de... No, si es que la antena, pues no la ves en el tejado que está mirando a Burgos, en vez de a Soria. No está cogiendo nada.
Aquí bueno, a Lleida Capital miren al Picat, al centre de la província miren cap a Cubells.
He de dir que és veritat que amb el tema de les teles va entrar la TDT, després la TDT interactiva i després les teles connectades a internet, que les seguim connectant al cable coaxial de tota la vida, i hi ha certa desinformació. El que està passant ara és que la tele normal de tota la vida, la del segle XX, que ara l'anomenem la TDT, s'estan desconnectant per llei tots els canals, o sigui, deixaran d'emetre ja tots els canals amb SD, és a dir, que no siguin d'alta definició. No deixaràs de veure la 1, la 2, TV3 o Telecinco o Antena 3 o la Sexta, perquè ells ja tenen els seus canals d'alta definició, que és el mateix, no és una programació diferent, és el mateix canal que es veu millor. I ja està, això és el que està passant. Però, de veritat, que a poc la tele anirà a arribar.
¿Os imagináis un skyline de Lleida o de todas las ciudades sin antenas, en los tejados?
Lo
bonito que quedaría.
Sí, pero no. Bueno, alguna dejaremos para... Bueno, per record. Estem a les dues, ja. Bueno, hoy ha sido interesante. Los temas son muy importantes. A vegades els tractem... amb un to de broma, però hem parlat de la internet segura. Jo ja ho deia i avui ho hem recordat, ja hem tingut a dos professionals, a part del David Casero i el Jaume, que ens ho han explicat també a fons. Ull, perquè a través del nostre mòbil que està connectat a internet ho fem absolutament tot. Tot el que és econòmic i tot el que és dades personals. Per tant, s'ha de tenir molta cura amb... I a més tot passa per internet, per tant, que internet sigui segura. És un dret que crec que tenim, però que ens l'hem de treballar nosaltres, amb bones pràctiques i tot plegat, i això cada programa anirem parlant. David Casero, oye, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y muy buenas tardes.
I que recuperi.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, sóc el Ricard Álvarez. Són les dues. Demà hi tornem ara amb la Pilar García Muñiz. Tota la informació.